Es llegeixen els llibres i també les persones. A la periodista cultural i prescriptora literària Anna Guitart, quan la vam veure per primer cop a la televisió, vam reconèixer algú entusiasta, que es llegia els llibres, que li agradava preguntar i escoltar, però sobretot algú, ara riuràs, que s'asseia a la punta de la cadira, una posició que només agafen els qui s'entreguen. S'ha entregat tant que fa uns mesos l'Anna Guitart ha passat a ser la directora del Ramon Llull, la institució que vetlla per la projecció i difusió exterior de la llengua i cultura catalanes. Jo ho explico perquè a vegades hi ha dubtes. Estava millor entrevistant a premis Nobel com Annie Ernaux o Svetlana Alexievich? No ho sé, li haurem de preguntar ara.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Anna Guitart, com
què
estàs?
Què tal, Montse? Bé. Home, contenta, feliç de ser aquí amb tu. Estàs molt cansada, ahir va ser el teu primer Sant Jordi.
Exacte, estem les dues mica...
Sí, però jo no havia de signar.
Sí, sí, però jo et vaig veure movent-te molt, eh?
Sí,
movent-te
sí.
Molt per Catalunya.
Això sí.
I quan vas amb Maricana i així has de fer-te la institucional, encara és pitjor, jo crec. Perquè un sua, li passen coses.
Sí, mira, ahir feia una temperatura prou bona per anar amb Maricana. No em puc queixar, no em puc queixar.
Escolta, jo he dit això de que et posaves a la punteta de la cadira, perquè crec que és una cosa que t'he vist fer a tu i veig fer a moltes dones. I és una qüestió com d'entrega, com d'escolta, com de prendre-s'ho en sèrio. No sé si m'equivoco.
Mira, té un punt d'això i realment jo quan faig entrevistes vull estar molt atenta, però ara et diré una cosa, que és que també sordejo una mica.
Ah, és això, d'acord.
Aleshores, és veritat que això em fa posar... A veure, hi sento perfectament bé, però per si de cas, és veritat que jo també tinc aquesta cosa com de tirar-me endavant, no? Que per això jo crec que a vegades, inclús quan camino, vaig com una mica endavant.
Projectar-se. Escolta, ressaca, m'imagino, d'ahir... Com va anar el dia?
Va ser preciós.
Sí, a mi, amb polen i tot, eh?
Això va ser horrorós. Jo ho deia, sortirà totes les cròniques perquè és que era insuportable, jo no tinc cap al·lèrgia.
Era el confeti, no, jo estic explicant tot el dia avui que és el confeti de la festa dels llibres.
Val,
no?
És el confeti que ens cau pitjor per això, no?
Exacte.
Però vaja, no, va anar molt bé. Jo sempre em passa cada any que uns dies abans de Sant Jordi estic cansada, no? Bé, sempre és molta feina. Aquest any és veritat que a mi me n'ha suposat menys de prèvia, però sempre hi ha un moment que dic, val, Sant Jordi. Llavors arriba el dia i sóc tan feliç, no? O sigui, em desperto abans que soni l'espertador, hi ha com una excitació, a mi m'agrada molt el dia
com
de Sant Jordi,
com
a tots.
Clar, com si fossin el dia de Reis, eh? Pràcticament.
Sí, de fet, jo tinc un tema que és que hauria de dir que per mi el millor dia de l'any és Sant Jordi, però és que competeix molt fortament amb Reis, llavors no sabria massa què dir-te.
Sabies triar. M'imagino que per Reis també deuen arribar llibres a casa teva.
Sí, uns quants.
Sí. Sí, sí. Jo no sé si et puc fer aquesta pregunta ara que ets directora del Ramon Llull, però ahir va caure algun llibre.
La faràs igualment, no?
No, jo te la faig. Si tu no me la respons, si vols, o te la inventes. Em
no,
vas
no
comprar
me la invento.
Algun llibre i...
Mira, sí, em va caure un llibre fantàstic de l'Steffi Kremser, l'últim que ha fet edicions de 1984, que ara no recordaré el títol i quedaré fatal.
És el de... No, és el
les
de...
Les cases.
Sí, el de les cases. Ja en sortirà.
Sí. Sí, ens hauria de sortir, perquè m'agrada molt com escriu l'Steffi Kremser, és el primer que escriu en català i tinc moltes ganes de llegir-la.
I és un llibre, a més, en la Barcelona en la que estem, i tu que ets tan barcelonina,
sí,
amb tota la crisi de l'habitatge, no, perquè en el fons em sembla, el llibre parla justament de perdre una casa.
Sí, sí,
i d'aquest dol.
Ens van fer fora, a ella i a la seva parella, el Jordi Puntí, i em sembla que parteix d'aquí efectivament el llibre, és que és un tema gravíssim.
Perdre la casa, tenim la Llucia Ramis també amb el metre quadrat,
Mira, aquest no és d'ahir, perquè és d'abans d'ahir, el de la Llucia.
Exacte.
I em fa il·lusió llegir-los en paral·lel. A mi m'encanta com escriu la Llucia i crec que aquest llibre pot ser boníssim perquè, no?, un recorregut per totes les cases on ella
viscut.
Va viure a Barcelona.
I escolta, tu ara et pots permetre relaxar-te o ja estàs, quan tu vas a les parades, ja estaves ullant de dir, ai, aquest llibre el podríem traduir, aquest el podríem enviar no sé on, aquí podríem fer això...
Tens aquesta mirada, per força, però no me la sento gens obligada, però em surt. I em fa il·lusió que em surti, perquè fa 3 mesos que sóc al Llull i al començament m'havia de situar molt, o sigui, havia d'entendre una mica com funcionava, no? Jo ja havia treballat com a externa, diguem, no?, des de fora, i em va fer il·lusió ja tenir aquest xip, no?, d'anar veient, a veure doncs, quins llibres, quines obres, què podem portar cap a fora, no?, que és el que ens interessa.
Estem en un moment d'eclosió literària. Jo crec que hi ha tants títols que estem tots també a vegades desbordats de tanta cosa com hi ha. Sí. Però sí que si estàs a Les Dones i els Dies t'he de preguntar per les dones. I estem en un moment que hem passat de no publicar dones o publicar-ne poques a que ara sembli que les dones ocupen molt espai. Mm. Com ho vius això? Com una alegria? Com a vegades també amb recel de dir, i a veure si ens l'estan colant? O com ho vius això?
Mira, l'altre dia vaig ser amb el Llull, vam anar al Festival del Llibre de París i vaig aprofitar per comprar-me uns quants llibres i sense adonar-me'n, quan allò els vaig agafar per la maleta tal, eren 5 llibres, 5 dones. I vaig pensar, ostres, això fa, no va dir 10 anys, però m'atreviré a dir 5 anys, potser encara no hauria passat, no? I per tant em fa molt feliç. Sí que és veritat que m'agradaria saber si hi ha molts més homes que llegeixen dones i no som sempre les dones les que llegim dones. Mm-hmm. Que això és una reivindicació que no em canso de fer, perquè hi ha alguns homes que sembla que no els interessin, no?
Coses de dones.
Això de coses de dones és una frase a extingir. No la puc suportar.
Sembla que jo tampoc. Amb aquesta qüestió també dels llibres, jo crec que també venim de tanta escassetat, de tant de desert, que ara les dones també tenim moltes ganes de llegir dones per trobar-nos els llibres, perquè no ens hi hem trobat.
És que és molt important. Llegir un llibre i sentir que d'alguna manera parla de tu és meravellós. Jo no dic que els llibres sempre hagin de fer això. Afortunadament els llibres fan moltíssimes coses, però aquesta jo la trobo molt important. No? Imagina't fa 15 anys algú que volgués llegir una novel·la, no un estudi, no un assaig, sobre la menopausa, per exemple. A veure, hi havia poc on triar. Ara, en canvi, és un goig, no? Perquè realment hi ha molta literatura que en parla. Literatura, la paraula és aquesta.
Estem aquí. Escolta, avui també, dia de ressaca de Sant Jordi, els més venuts, com ho veus tot això? Amb certa... És a dir, són els més venuts, però no sé si és la literatura que hem d'exportar, l'hem d'exportar aquesta literatura. Com vius aquesta part?
Jo crec que hem de tenir una literatura rica, i crec que la catalana ho és, ha de tenir de tot. Ha de tenir el best-seller més... No estic fent referència en directe als d'ahir, eh?
Sí, sí.
Però vull dir que hem de tenir-ho tot. Un best-seller que pot ser més bo o més dolent, però que es vengui molt i que sigui un fenomen, i alguna cosa molt literària. Jo crec que precisament el que hem d'aspirar és això. Això és una literatura normal. I després veurem, jo, si hi ha un best-seller que funciona molt bé i podem fer que funcioni també molt bé fora, és que em sembla meravellós, la veritat.
Doncs vinga. És divendres, són Les Dones i els Dies, estem amb l'Anna Guitart, directora del Ramon Llull, i ja sabeu que proposem que ens diguin, que ens parlin de les seves músiques preferides. I m'agrada molt, no sé si ens envia a resar o què, però que triï aquesta dona per començar. I comencem amb Madonna. Sí. Què, t'hem d'imaginar amb el rosari a la mà en plan Rosalia, o com va això?
No, perquè jo era bastant tímida amb aquestes coses, sí. I era una persona bastant
senzilla. Però t'agradava veure-la.
M'agradava passar desapercebuda. Sí, sí, m'agradava molt veure-la. A més, era aquella època, clar, jo ja tinc una edat, en què si volies veure ho havien de passar a la tele. Jo veia els programes musicals que habitualment feien els dissabtes a la tarda i ho veia amb el vídeo preparat, allò de play rec, igual que quan sonava una cançó a la ràdio i apretaves el casset.
Els dos dits allà.
Els dos dits, i maleïes els locutors que parlaven per sobre, sí. No? La nova cançó de Madonna, i pensaves, calla, que estàs trepitjant la Madonna, saps?
Exacte.
I sí, per mi la Madonna, quan em veu dir això de la música, vaig pensar, és que no pot no ser-hi. Per mi va ser molt important. Quan preparava la tria de cançons, me'n vaig adonar que escoltava molts més homes i molts més grups masculins que no pas dones. I la Madonna, jo crec que va ser la primera vegada que vaig veure com una superestrella que era una dona, i a mi em va flipar. O sigui, realment estava al·lucinada. I aquest videoclip em va fer petar el cap.
A més, jo crec que no havíem vist tampoc una dona com aquella dalt d'un escenari. És a dir, ara parlem molt de Rosalía i tal, però molta...
Que fem-ho, parlem-ne, sisplau.
Sí, sí, sí. Però igualment, és a dir, el que li van veure fer la Madonna en aquell moment...
Bestia.
Era molt bèstia, perquè estava parlant de religió, de sexualitat...
Supertransgressora.
Exacte. Sí, és a dir, que ara... Tenim a la Rosalía perquè vam tenir la Madonna, que jo crec que a vegades
totalment.
No ho recordem, això.
Això és superimportant, saber que hi ha hagut gent abans que nosaltres i abans que la Rosalía és importantíssim. Jo estic convençuda que la Rosalía no només n'és conscient, sinó que també se'l deu haver mirat el vídeo, no? És molt més jove, però de Like a Prayer, de la Madonna, no?
Escolta, ara em deies que t'agradava passar desapercebuda. Has sigut bona nena, tu?
Sí.
Ets de les bones nenes,
sí.
Eh?
Sí, era la gran de quatre, intentava... treure bones notes, no molestar,
no molestar gaire.
Sí. Sí, perquè a casa tenien molta feina, llavors jo crec que devia considerar. La meva cosina, que té un any més que jo, em diu, sempre ha sigut com la responsable. I la veritat és que sí, que m'hi reconec bastant amb això.
La responsable. Escolta...
Rotllo, no? Ara t'ha semblat un rotllo, això.
No, sé que em menteixes, però no passa res. És una entrevista. Quan veniu a la ràdio totes dieu que éreu sèries de petites, però estic segura que feies alguna cosa.
Jugava a fer ràdio.
Veus?
Això sí, però ja em diràs tu. Quina cosa tan transgressora, no?
Sí, però sí. A l'habitació no et posaves a ballar Madonna o alguna cosa així?
Sí, segurament sí. Clar. Però això, perdona, Montse, però això no és res de l'altre món, no?
No, ja, però estem parlant de la infància, cadascú té...
Val, sí, no sé. Ballar sí. Ballar sí. M'agrada molt. Molt, de sempre.
Escolta, tu quan t'hem vist entrevistar molts autors, hem vist que tens un francès fantàstic, vas estudiar el Liceu francès, i jo crec que, clar, bé, per mi és una literatura... És a dir, estar de petit estudiant Rimbaud no és el mateix que estudiar altres coses que vam estudiar aquí. No estic dient que Cervantes no m'agradi,
Val.
Però estic dient que sí, que és un món on la literatura és molt important.
Sí.
I això jo crec que ha de marcar.
Marca molt. Jo crec que tenir la possibilitat, que és un privilegi absolut, jo en som conscient, d'estudiar en una altra llengua és... una cosa que jo crec que t'obre el cap, d'alguna manera, no?
Això els haurien de dir els que tenen por del bilingüisme,
Bueno, això és igual, deixem-ho, perquè si comencem ja només parlarem d'això. Però, a més, clar, vaig tenir molta sort, jo sóc molt de lletres, i el sistema francès, la literatura, és una cosa... que es cuida, que s'estima, que es reivindica. I clar, jo vaig créixer amb moltes lectures de grandíssims autors, que no vull dir que aquí no en tinguem, perquè en tenim, i de fabulosos, i no em canso mai de reivindicar-los, però és una manera també d'acostar-te als llibres. Jo recordo...
És un país que respecta molt la cultura.
Respecta molt la cultura.
I tenen programes de llibres des de fa 70 anys.
Sí, i tant.
I hi ha tot un... Vull dir, tu vas al cap de setmana a França amb una llibreria i hi ha cua per comprar. No s'esperen el dia de Sant Jordi.
Sí. No, això... Això passa. Jo recordo, per exemple, que els meus llibres de l'escola eren molt bonics. O sigui, es preocupaven perquè els llibres on tu estudiaves fossin xulos. Jo tinc quatre volums de la història de la literatura francesa, des del 16 fins al 20, em sembla que era. Sí, una cosa així. I són espectaculars. I jo veia els llibres dels meus amics i eren com em sap greu dir-ho així, però com més cutres, no? És com que, d'alguna manera, s'esforçaven més a fer bons materials com a mínim d'aspecte, que és molt important, també, en un llibre.
Clar.
No? Que sigui bonic, que no estigui tot allà, o sigui, que la lletra s'entengui, i això sí que recordo que em sorprenia una mica.
I recordes algun llibre que et marqués així de petita, una primera lectura o...
Recordo el llibre amb el qual vaig aprendre a llegir, que es deia Daniele Valéry, que era un llibre molt senzill, d'un nen que es deia Daniel i una nena que es deia Valéry, que et pots imaginar...
Aquí teníem el Colacin.
El Colacin.
El Colacin, que... I no t'explico res més. Tira.
Val.
A veure, Daniel Valéry, molt millor.
Sí. I també recordo, perquè no sé si ho recordo, m'ho han explicat, jo crec que m'ho han explicat, que quan em van ensenyar a llegir a l'escola... el meu pare va anar a donar-li les gràcies a la professora per haver-me ensenyat a llegir.
Perquè així la teníeu quieta o no?
No, perquè els llibres a casa meva eren importants. O sigui, a casa meva no s'anava especialment al cine, ni al teatre, ni se sortia a concerts, perquè érem quatre fills, no hi havia ni temps ni diners per fer tot això, tampoc anàvem a sopar o a dinar o el que fos.
Però es va invertir en l'educació.
Sí, es va invertir en l'educació. A més, s'ho van plantejar com una herència, que crec que és una cosa molt bonica. I després, per exemple, eren del Círculo de Lectores, que aleshores sí, eren castellà. Després em sembla que hi va haver el Cercle de Lectors i llavors era aquesta cosa que cada mes o cada dos mesos...
Era el Tupperware dels llibres.
Dels llibres. Picava un senyor a la porta, deixava el catàleg, doncs miri, tenim això pels pròxims, quins voldrà, deixava els que havies demanat. Llavors a casa meva es llegeix molt. Tampoc es llegien coses d'alta literatura, o sigui, llegien una mica de tot i una mica el que venia amb el Círculo de Lectores. Sí que doncs, el Quixot era un llibre important perquè al meu avi li agradava molt, llavors hi ha com aquesta herència. Però jo llegia, bueno, les Agatha Christie's, que a la meva mare li agradava molt, el Maigret, també, per exemple, i jo de petita llegia les germanes Santa Clara o les gemeles
de Santa Clara. Sí, les gemeles de Santa Clara.
I tot això, que eren molt bonic, que això m'agradava molt, que eren els llibres dels meus pares, o Guillermo el Travieso. Llavors, em semblava un tresor tenir a la mà el llibre que ja havia llegit el meu pare o la meva mare.
I que ells, no? Vol dir que ells ho conservaven?
Ells ho conservaven, clar. Sí,
tu ets de guardar, em fa l'efecte.
Sí. Sí, soc molt de guardar. Sí. Tinc capses senceres que posa records. Llavors els obres
i et pots
sortir de tot.
A veure, Anna Guitart, això m'està agradant.
No, és que entrades de concerts, cartes de nòvios, d'amigues, postals, una exposició que m'ha agradat, dibuixos que em fa la meva germana, que és, bueno, és editora i il·lustradora, i de sempre ens ha fet uns dibuixos preciosos. Ara coses del meu fill. Sí, m'agrada guardar les coses.
O sigui, és d'aquelles persones que quan fan trasllat de casa no truquen als amics, oi? Per poder-los conservar.
Sí, n'hi ha alguns pobres. Clar, jo quan faig trasllat a casa trasllado molts llibres. I això és bastant dramàtic. Yeah. La veritat és que sí. Quan ara l'última vegada que vaig a buscar una casa pensava que difícil, tal i com està, no? Com està la cosa.
Exacte.
Per trobar una casa que a més hi puguem anar el meu fill, jo i els llibres que m'agradaria conservar.
Sí, just ara que treus aquest tema, abans hem parlat d'un llibre de la Stephanie Kremser i no hem dit el nom, i ara si algú se'l vol apuntar perquè és un llibre fantàstic, Acció de Gràcies per una casa.
És veritat,
ja vol dir moltes
abans,
coses.
Sí, aquí,
ho hem buscat,
ja és,
ho hem buscat mentre parlàvem.
Molt ràpides.
Escoltem més cançons?
Sisplau.
Vinga.
Me be lonely, you won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue.
Nina Simone, aquí fans, farem samarretes amb aquesta dona.
Sisplau, guarda-me'n una.
El que faci falta.
Sí, que bona.
Per què aquesta cançó? Què significa per tu aquesta cançó?
És que la Nina Simone em sembla una tia brutal. Jo vaig conèixer primer la Nina Simone justament amb aquests programes que deia abans a la tele, perquè va sortir un videoclip seu d'una cançó que es deia Crec, My Baby Just Cares For Me, que era com en blanc i negre, amb uns gats, que era molt xulo, i al meu pare li agradava molt també. Llavors a mi m'agradava molt que m'agradessin les coses que agradaven als meus pares, no? Abans et deia allò dels llibres, doncs llegir coses...
Això vol dir que
coses...
els admiraves, els teus pares. Vull dir que a vegades els nens no volen assemblar-se als pares o diuen, això que li agrada al meu pare és molt pesat.
No, jo et dic que també sóc una nena bona i sempre així com molt... Sí, no, jo he tingut molta sort amb els meus pares, són unes persones fantàstiques i sí, m'encanten els meus pares, m'agraden moltíssim i la relació que tenim és fantàstica i amb els meus germans també, i és una cosa que em fa particularment feliç. I tornant a la Nina Simone, que és el que em demanaves, jo vaig entrar per aquesta cançó del videoclip dels gats i després vaig arribar a aquesta, i és una cançó, no sé si et passa, bueno, segur que et passa i li passa a tothom, que a vegades hi ha cançons que t'arriben superdirectes, que al principi no saps ni què diuen, però que t'emocionen, no? Aquí, el moment en què passa el piano i hi ha com aquest solo, jo, quan l'escolto, faig com aquesta cosa de... I pujo el volum a tope, perquè és com si m'omplís la música. És com... A casa meva són bastant musiqueros, el meu pare, sobretot, la meva mare no tant, perquè a casa seva no s'escoltava molta música. I el meu pare, els diumenges, perquè normalment els dissabtes també treballava, però els diumenges ens despertàvem perquè sonava donava música a la sala. Llavors ell ens posava discos i moltes vegades ens venia a buscar a l'habitació, pujàvem als seus peus i ens portava fins a la sala i allà escoltàvem la música amb ells, amb ell.
I ballàveu.
I ballàvem també a vegades i per mi... Viure sense música seria impossible. Jo tenia una àvia que no li agradava gens la música i recordo que per Nadal doncs posàvem nadales i quan arribava les havíem de treure. I jo pensava,
però què li passa a aquesta senyora?
Clar, sí, no sé. Jo crec que viure sense música seria una tristesa infinita.
Ara estem sentint aquesta cançó i la lletra diu alguna cosa així, doncs preferiria estar sola abans que feliç amb algú altre,
sí.
Diu la lletra.
Sí.
Les dones amb això tenim, jo crec, molta feina, perquè hem crescut molt amb la idea aquesta de l'amor
no
per
deixis,
sempre.
No em deixis.
Sí. I la parella per sempre, sí. I l'amor romàntic, i l'ideal aquest, la mitja taronja. I clar, tu ets bona nena, llavors tu això t'ho has cregut, o no? O no eres prou bona nena?
A veure.
Ara te l'estic tornant.
A veure,
aquí.
No, i tant, i tant.
Acabarem descobrint que hi ha una mala peça aquí dins.
No, hi ha un punt que tu creus. Jo tinc un record d'estar al Passeig de Gràcia, quan al Passeig de Gràcia encara hi havia cines, amb una amiga meva acabant de veure una pel·li, que sí que sóc incapaç de recordar quin era, però d'estar les dues al carrer parlant del protagonista de la pel·li, de la relació increïble que tenia amb ella, i les dues, que no teníem 14 anys, en teníem més, pensant...
És que aquesta droga...
Clar, per això...
Arriba molt lluny.
Arriba molt lluny.
La droga del sucre i del romanticisme,
total,
i la parella ideal, etc.
I estàvem allà desitjant allò, el que acabàvem de veure a la pantalla, i ara penso, que fort, però jo patia molt. O sigui, jo en aquell moment era el que volia, era el que trobava a faltar i era el que creia que havia de tenir. I clar, després, doncs, la vida, no? Doncs, a vegades no és així, vaja. Normalment no és així.
Ja, i què fem quan no és així?
Plorem molt.
Plorem?
Jo sí. Ens
posem cançons i plorem?
Sí.
Jo o llegim,
de...
o què fas?
No, jo escolto cançons.
Cançons.
I a més era molt de... És que ara fa molt temps que no ho faig, però...
No tens temps.
No tinc temps. És que no tinc temps ni de pensar en això.
Exacte.
Però sí, jo era de les que es posava cançons que em feien sentir encara pitjor. O sigui, que em destrossaven absolutament.
Com una pel·li francesa, perdona.
Com una pel·li francesa,
clar.
Una mica sí.
Semblant això, semblant bui aquí, rendez-vous als teus braços.
Totalment, sí. No, l'amor romàntic ha fet mal. Moi, je vis d'amour et de danse, je le vis comme si j'étais en vacances, je le vis comme si j'étais éternelle, comme si
Dalida, amb aquesta cançó meravellosa, Laissez-moi danser, deixa'm ballar.
Aquesta he pensat que t'agradaria,
sí,
tu.
Sí, a mi m'encanta. Dalida,
no?
M'agrada tot.
Sí?
Sí, no, tot no, ara m'he passat, però sí, algunes cançons que m'encanten, i la versió de Bang Bang de Dalida també m'agrada molt.
No l'he sentit, aquesta.
Ja te la posarem, la buscarem i te la posarem.
Que bé, fantàstic.
Deia la Dalida, diu això, deixa'm ballar, no sé què tal, però també diu descriu-me o alguna cosa així, em descriu la meva vida o descriu la meva història. Tu deies, et descrius a tu mateixa com a nena bona, però ja hem dit que jo penso que aquí ja...
Et queda una estona per rascar,
exacte,
no? A veure
exacte.
Si t'he enganyat.
Però sí que ara estàs, i ho dèiem al principi, dirigint el Ramon Llull.
Sí, aquí s'ha de fer de nena bona.
Que aquí s'ha de fer de nena bona, sí. Però també suposo que hi ha moments que toques esgarrapar quan convé. Perquè estàs aquí perquè evidentment ja hi havia hagut una altra directora dona.
Sí, però la Yolanda Batallé.
Exacte, però si mirem a la trajectòria del Ramon Llull, ha costat que hi haguessin dones. La majoria eren homes. La veritat és que sou les dues primeres que heu estat dones. I també, ho dèiem abans de començar, que hi ha un punt i que tu vas decidir dir que sí perquè creies que era un deure. Explica'm això.
Sí, jo tenia una mica una sensació de responsabilitat també en aquest sentit, de dir, som dones, anem a ocupar espais, perquè crec que no hem tingut l'oportunitat de fer-ho. I no et diré que dir que sí va ser al 100% per això, perquè vaig necessitar uns dies per pensar-ho, per diversos motius, que si vols ja en parlarem, però aquest va ser un motiu molt important, allò de dir, doncs, ara t'ho estan oferint, tens l'oportunitat de ser-hi, digues que sí, perquè és molt important. Mira, fa pocs dies estàvem amb uns amics i un amic que treballa en un lloc va dir, doncs hi ha aquesta dona que no us fa gaire bon paper, les dones, perquè és molt dolenta. I li vaig dir, perdona, molt dolenta com ho són tants homes. És que clar, és que ara resulta que les dones hem de ser totes excel·lentíssimes, fer la voltereta doble, triple, saltar i caure dretes. No, perdoni. Hi ha dones pues, que ho fem millor, que ho fem pitjor, que no
que
sé
ens podem
què,
equivocar.
Que ens podem equivocar. Uh-huh. No?
I a més sembla que pel que sembla, les presidentes, algunes que han plegat tot, moltes vegades és perquè demanen perdó, perquè no escriuen aquell càrrec, perquè no veuen que estan conciliant com haurien. És a dir, que en general estem demostrant més sentit de la responsabilitat quan tenim càrrecs.
Jo crec que sí, jo crec que totalment. O sigui, el fet mateix, no? Et proposen una cosa, l'has de pensar, l'has de valorar, has de veure què pots aportar tu. No és una decisió així que prens a la lleugera. I aquesta cosa, el que dius tu, no? A vegades, doncs, de demanar perdó. Jo crec que també aquí hi ha aquesta cosa també eterna de la manera de liderar, no? De no liderar com han liderat els homes, que hi ha homes que lideren molt bé, eh? Jo ara no vull dir que els homes no sàpiguen liderar, perquè és mentida. Jo he treballat amb molts homes meravellosos, amb qui m'entes perfectament, però sí que hi ha com una mica una idea, i per exemple... Doncs,
del que és l'autoritat... De fer-se respectar...
De l'actitud que has de tenir, de com has de tractar la gent... Clar, jo... Això, aquesta idea que tenim al cap, que jo crec que ara tothom sap de què estem parlant, no és la meva manera de fer, però jo crec que es pot treballar així i que les coses funcionin. Jo he estat 2 anys muntant la participació de Barcelona-Guadalajara, érem equips molt grans, i jo ho estava liderant, i ens hem entès tots, i hem treballat bé, i la cosa ha sortit, no? O sigui, que sí, que hi ha maneres de fer diferents.
I deies que tu vas haver de pensar 2 o 3 vegades abans d'acceptar el càrrec. També venies justament de fer de comissària de Barcelona com a convidada d'honor de la Fira del Llibre de Guadalajara, i també va ser un moment tens, perquè van haver-hi crítiques, sempre n'hi ha quan passen aquestes coses, però... Era com, estic segur que em vull posar... Perquè, clar, quan estem parlant de poder, quan estem parlant de diners, perquè se't va discutir el sou, etc, igual que es discuteixen els premis literaris, doncs quan passen totes aquestes coses, una diu, jo estic molt tranquil·la entrevistant a Michelle Houellebecq.
Sí, hi ha un punt d'això. Per això també et dic que t'ho has de pensar bé, perquè estàs en el punt de mira i... Seria molt ingenu pensar que pots no ser-hi, perquè és igual, sempre hi ha algú que té opinió i que té ganes de compartir-la, i està molt bé que la gent tingui opinió, eh? Vull dir que no és una cosa que critico, però has de saber que això passarà. Quan em van encarregar el comissariat de Barcelona, doncs també hi va haver un punt de dir, val, hi haurà crítiques i hi haurà gent que... Perquè hi ha gent, això també passa, hi ha gent que abans que faci la feina ja ha decidit que no la faràs bé. I això existeix, i seria tonta si... I hi va haver un moment que jo vaig intentar, com la gent que deia coses, com explicar-li, no? Doncs no feu això, no, sí que ho hem fet, però vostè no ho ha vist, no sé què. I al final me'n vaig cansar, perquè vaig pensar, és que és igual, és que és la dinàmica. Jo no arreglaré res ni canviaré res, la gent que digui el que vulgui només faltaria, llavors el que sí que has de fer tu és intentar protegir-te una mica.
I això que em deies ara d'aquella gent que es pensa ja d'entrada que ho faràs malament, creus que hi té a veure amb el fet que eres dona?
Crec que en alguns casos sí, però no només pel fet de que siguis dona, perquè també hi ha dones que ho pensen, no? Que ho faràs malament abans de... Vull dir, que no té tant a veure amb el gènere.
Escolta'm, ara que la cosa s'ha posat tensa, anem a sentir... No, però, tensa. Ara que la cosa s'ha posat tensa, anem a sentir... Ara que et dèiem... T'he buscat la cançó aquella de l'Ida de... Bang, bang. Entrevistes. Wow. Semblen un western.
Sí.
No és aquesta, no és aquest cas, però és una cançó preciosa, és la banda sonora d'una pel·lícula de... Ja em sortirà. És igual, ara no em surt.
És igual, però... per Sant Jordi.
Però per Sant Jordi, estem totes molt cansades, com hem dit. Però vaja, aquesta cançó és fantàstica i parla d'això de 2 nens amb pistoles quan eren bambinis, amb el meu italià de Gratallops. La cosa és que sí, que m'imagino que quan estaves llegint a casa teva els llibres de la teva família, no t'imaginaves que algun dia tindries premis Nobel davant, com Alexandra Alexievich, com la Annie Arnaud.
No m'ho imaginava, no.
Michel Houellebecq no és premi Nobel, però no. Qualsevol dia d'aquests ho és.
L'Oclisió.
Exacte, sí. Vull dir, com has viscut aquesta part, també? Has anat amb armadura a l'entrevista? Com t'has plantejat aquestes entrevistes?
No, hi he anat amb molts nervis. Molts, molts nervis. Jo sempre pateixo molt i fins a l'últim moment estic allò revisant, perquè després no m'agrada tenir papers quan faig entrevistes, llavors, però sí que fins a l'últim moment m'ho miro. Però no, pistoles mai. En general, jo crec, tens, quan fas una entrevista, tens uns minuts just abans de començar, que jo sempre crec que són molt decisius, que és l'acostament que fas a la persona, que jo sempre dic que s'ha de pensar molt bé què li dius i com li dius, perquè és la teva entrada en aquesta persona, no? Llavors, aquí sí que procurar d'alguna manera com caure-li en gràcia, començar a crear un mini vincle, mini, perquè imagina't què pots fer amb aquells 3 minuts que li posen al micròfon, i el que jo feia, l'únic que sí que feia a les entrevistes era pensar la primera pregunta. Pensava que havia de ser una pregunta que l'altra persona, o sigui, les millors preguntes que vulguis fer o els temes que vulguis abordar, jo crec que no han de ser l'inici, perquè encara no has creat el vincle amb l'altre, però li has de donar una pregunta que li permeti estar còmoda i que li permeti començar a parlar. Llavors, jo quan feia entrevistes només pensava la primera pregunta i després la resta, doncs ja va arribant.
Te'n recordes alguna d'aquestes primeres preguntes?
Ostres, no, ara estava pensant en el Houellebecq, que va ser la primera entrevista que vaig fer així.
Que això, bèstia, començar per Houellebecq.
Sí, això va ser brutal.
Quantes tiles vas prendre abans?
Estava molt nerviosa.
Perquè, clar, molt és que jo moro, Montse, jo m'imagino sí. I moro. Sí, jo vaig anar a l'Institut Francès a veure aquella xerrada. Ah. Perquè a mi m'encantava Houellebecq, era aquesta, no?
Jo li vaig fer l'entrevista al pis de dalt de l'Institut Francès, sí. Però devia ser, clar, pel mateix llibre, no?
Sí. I jo recordo pensar, Déu meu!
Sí.
Perquè, clar, té molt mala fama en tots els sentits, sí, que et pot sortir amb qualsevol estirabot, és a dir, que és una mica un ésser salvatge.
Jo t'he de dir que a mi va ser la generositat en persona. Mm. Venia d'una altra entrevista, havíem de començar 20 minuts més tard, i ens avisen que ha acabat abans l'entrevista anterior, perquè no s'havien entès amb una cosa i s'havia aixecat i se n'havia anat. I ens deien, si voleu fer l'entrevista...
Bon inici, l'haureu...
Sí, no, però és que a més va ser molt bo perquè em van dir, ha marxat perquè no l'han deixat fumar. Llavors jo li vaig dir al realitzador, ostres, jo crec que l'hem de deixar fumar, o sigui, el tenim aquí, fem l'entrevista, després ja veurem.
Fuet, si vol.
Clar, i mentre estàvem parlant, hi va haver algú que em va fer uns toquets a l'espatlla, uns copets, i em vaig girar, i era Houellebecq, i va ser com, bonjour. Saps? Bonjour, monsieur Houellebecq, doncs passi i segui. Jo pensava que teníem encara 20 minuts de coll.
Ja.
Però va ser superamable, va ser molt generós, va començar, havia anat al Cuní el dia abans i el Cuní li havia parlat de la independència a Catalunya. Aleshores, quan vam començar la conversa, ell només em parlava d'això. I quan ja portàvem 5 minuts, vaig pensar, Anna, això o ho redreces o no hi ha entrevista. Llavors hi vaig dir, miri, senyor Houellebecq, aquesta entrevista la fem per parlar de la seva literatura. Jo veig que a vostè aquest tema li interessa molt, però jo sóc nova, és la primera entrevista que faig. Ningú em coneix i a ningú li importa el que jo pensi de la independència de Catalunya. Aleshores, si li sembla, ara fem l'entrevista a vostè i quan acabem, jo, si vol, li explico tot el que penso. Llavors el senyor em va mirar, va fer dues pipades molt llargues al seu cigarret, i al cap d'una estona va dir, d'acord. I aquí va començar l'entrevista.
I ja hem vist què li passa. No és només bona nena, és una mica manaire.
Si us plou, sigueu com les plomes d'au, sigueu com el plomissol d'un adredor de bressol que fa xuc aquest gran fardell que duc. Si us plau, torneu-vos lleugers, jo creieu-me, no puc més. Jo us he portat infants, Déu que n'éreu de pesants. M'ha calgut tant de valor per dur el vostre pes d'amor. He portat vostre record quan us arriba la mort. us he portat rams de flors i el meu cor trencat en plors. Quan jugàveu a la guerra, jo aventava els meus fogons i movia cel i terra per obrir vostres presons. Si us desfeia una bomba, jo us buscava entre els laments. Ara sóc com una tomba que rep tots els patiments.
Ai, Guillermina, aquí he de dir que Anna Guitar em cau bé, però li tinc una mica d'enveja. Perquè és amiga de Guillermina Mota. Jo porto anys perseguint aquesta dona per entrevistar-la, no ho he aconseguit mai. I tu de tant en tant fas el que fem ella, oi?
De tant en tant fas el que fem ella. Sóc aquesta persona privilegiada. Sí, bueno, som unes quantes, eh? Vull dir, sí. Sí, sí. A més, la Guillermina em fa molta il·lusió haver-la conegut. La vaig poder conèixer gràcies al pare del meu fill, que són íntims, són molt amics, i l'amistat ve d'aquesta casa, de quan feia un programa a Catalunya Ràdio, i em va fer molta il·lusió perquè jo tenia una tia, la Serrat, la meva padrina, que jo admirava molt, no? Quan parlem de dones que ens han marcat, la Serrat per mi era la germana gran de la meva mare, em feia de padrina i era molt independent, havia viscut a París, tenia una vida que em semblava meravellosa, era una mica desastre com a padrina, a vegades se'n recordava que era la mona, a vegades no, a vegades... Però era meravellosa.
I tinc entès que treballava amb Maria Aurèlia Campany.
Llavors, clar, jo en aquell moment no ho sabia, perquè tampoc li hagués donat importància, però clar, després la meva mare em va explicar i, a més, treballava a les publicacions de l'Ajuntament amb la Maria Aurèlia Capmany, era amiga del Pasqual Maragall. Clar, és un imaginari que jo, a més, l'he fet créixer al meu cap, no? Ella va morir quan jo tenia 17 anys i, per tant, tampoc la vaig conèixer gaire, però me l'estimo moltíssim. I era pèl roja. I llavors la Guillermina, per mi, tenia un aire a la Serrat.
Tieta.
Sí, a la meva tieta. I quan la vaig conèixer li vaig explicar i ha sigut molt bonica amb la Guillermina perquè ens hem fet molt amigues i jo me l'estimo moltíssim. I em sembla un privilegi i a vegades doncs, t'explica històries i coses i sí, és una persona important.
Aquesta cançó, justament, d'una bruixa com les altres, diu una frase així de que és una mare com n'hi ha moltes, és una bruixa com som totes, diu en un moment.
Em fa posar la pell de gallina,
sí,
aquesta cançó.
Aquesta frase és bèstia i aquesta cançó explica, vaja, el que sentim moltes vegades les dones, aquesta manera de que ens veuen, que sempre fem el que fem, ho fem malament, que tenim una bruixa dins.
Som unes bruixes, sí. Mm-hmm. Que al final jo crec que hem decidit, d'acord, som bruixes, però siguem bruixes juntes, no?
Ho comprem,
una mica...
ho comprem.
Vaja, sí, ho compres o dius, val, jo crec que hi ha una... Anava a dir una celebració, no sé si és ben bé això, però com que li hem donat una mica la volta i de dir, ens voleu veure així, ok, som moltes, som fortes i ens en sortim, no? I ella barreja això també amb el fet de ser mare, llavors és una cançó que a mi em toca molt, que m'arriba molt, sí.
Tu et sents bruixa de vegades o t'han fet sentir bruixa?
Sí, m'han fet sentir bruixa de vegades, sí.
Mm-hmm. Més a la feina o a la vida?
Potser més a la vida. Potser més a la vida que a la feina. Sí, a la feina no tant. També pensa que jo he estat autònoma 25 anys i he treballat molt...
M'he hagut
d'espavilar bastant i tampoc he estat amb gent allò. No he tingut caps directes o no, això. Bueno, sí, alguns anys sí, però sí. Vaja.
T'has hagut de guanyar les garrofes, podríem dir, que saps perfectament el que és això.
Bueno, això, perquè
ser autònom,
imagina't, 25 anys d'autònoma. És la primera vegada que tinc un contracte i que, bueno, que hi ha doncs, uns horaris i això que en diuen vacances pagades, que jo encara crec que no sé si és veritat o no, ens esperarem a l'estiu.
Tens ganes de saber-ho, per això, també?
Sí, no,
del que és aquest món?
Sí, sí, a veure, dona una mica de tranquil·litat. Mm-hmm. La veritat és que, o sigui, no ha estat en absolut el motiu per agafar la feina, però sí que és veritat que és una de les coses que dius, ostres, doncs que bé, no? Perquè és difícil i si ens està escoltant gent autònoma, escalf màxim i una abraçada.
I ara estaves parlant que la cançó justament de la Guillermina ho barreja amb el fet de ser mare. Mm-hmm. Tu ets mare i...
Sí, jo tinc un nen de 7 anys.
Exacte, i en una situació complicada, podríem dir-ho així. És una persona,
sí,
el teu fill, amb unes...
El meu fill, quan va néixer, al cap de poc temps, vam saber que era sord I aleshores jo dono gràcies a tots els avenços científics, tecnològics, etc, perquè li van poder fer una operació i ell porta una cosa que es diuen implants coclears, que això vol dir que el meu fill hi sent sempre, menys quan dorm, perquè a la nit els hi has de treure per poder recarregar les bateries, etc. I en aquell moment ens va semblar, al seu pare i a mi, que això era una cosa duríssima. Jo pensava que seria una de les coses més complicades que ens passarien, i al cap d'un temps el van diagnosticar, el meu fill és autista. Ara ja fa alguns anys que ho sabem, i això sí que és un cop fort. És un cop fort, sí.
I tot això amb la feina, com es porta? Perquè hi ha molta implicació aquí, hi ha molta...
Sí.
No és una cosa que puguis deixar estones, i més com a mare separada. És a dir, jo crec que se'n parla poc d'això. Quan tens un càrrec, ets una mare separada, i a més tens un fill amb dificultats, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, és molt complicat. És molt complicat i quan estàs treballant, doncs, per exemple, d'autònoma, has de fer moltíssimes feines, no tens hores i tens una criatura. Totes les criatures necessiten atenció i necessiten tenir les mares, els pares, qui sigui que els cuidi, que els estimi a prop. Però nens com el meu fill, per exemple, encara ho necessiten més, no? Llavors es fa complicat perquè de normal ja anem cansats. També els nens com el Simó, que són autistes o neurodivergències, el que sigui, requereixen una atenció multiplicada per 10. O sigui, jo crec que sempre, sempre tenir fills és una cosa que implica una dedicació enorme. Però la teva dedicació és 15 vegades més que en d'altres casos, no? I això és complicat a vegades. I per exemple, mira, m'agradarà explicar-te això. Quan em va trucar la consellera per oferir-me el càrrec, jo vaig parlar amb ella i li vaig explicar la meva situació i li vaig dir, hi ha moments en què jo ja hauré de ser. O sigui, hi ha... A veure, per exemple, doncs, una mare vol arribar sempre a veure la funció de l'escola del seu fill. Jo, no només és que hi vulgui anar per veure'l, és que si jo no hi soc, el meu fill no sortirà. I ara ho estic dient com una cosa molt petita i molt anecdòtica.
No, no ho és.
Però... hi ha moments que ja has de ser, perquè si no, i no només no sortirà, sinó que tindrà un... Que ara aquí també, mira, m'agradaria dir una cosa, que igual hi ha gent que està pensant a casa, bueno, sí, a mi també em passa i el meu fill no és autista. Això és una cosa que ens passa molt, perdó, la gent que ho està pensant, i això ho dic amb tots els respectes. També hi ha, passa una cosa que... És que m'agrada explicar-ho. Saps per què també t'he volgut dir que el meu fill és autista? Perquè jo intento explicar-ho molt. Perquè vull que el món sàpiga que hi ha nens que són autistes i altres coses, però a mi m'ha tocat un nen autista i, per tant, és el que explico. Igual que quan li van posar els implants coclears i la gent se'l mirava pel carrer, jo els explicava. Hi havia nens que el miraven i els deia, ah, que t'ha creat l'atenció això, saps què és? Doncs saps que hi ha nens que per veure hi necessiten ulleres? Doncs mira, el Simo... Per sentir-hi, doncs mira, el meu fill, per sentir-hi, necessita portar implants, no? I amb l'autisme també ho faig. I a vegades conec algú de fa molt poquet i de seguida els hi dic. I la gent es queda una mica parada, però per mi és molt important poder-ho explicar, perquè també és molt important que la gent aprengui a conviure amb ells i també amb els progenitors d'aquestes criatures, perquè amb la millor intenció del món, a vegades la gent et diu coses... que no tenen res a veure amb la teva realitat, no?
Clar, tu ara deies, de fet, doncs semblava que t'estiguessis justificant, explicant, que, de dir, segur que hi ha molta gent que està sentint això i dirà, bueno, el meu fill també li agrada que el vagi a veure a l'obra de teatre, a
és
la funció,
com quan...
perquè tu a vegades et sents jutjada per tenir el fill autista.
Sí, que et sents jutjada, i tant, perquè... Moltes vegades des de la ignorància, la gent no té mala fe, però jo què sé, el meu fill pot tenir una crisi i la gent el que et diu és que és un nen mimat i que no l'has educat bé. Yeah. I dius, no, perdoni, és que estem intentant que aquest nen a qui el cervell li funciona diferent encaixi dins d'un món pensat pels nostres cervells. Aleshores, de tant en tant, ell té una crisi. Doncs perdoni, però això és així, no?
I com s'aprèn a ser mare d'un nen autista? Com t'ho fas? És a dir, perquè m'imagino que has tingut mil sentiments, culpabilitat, por, com
sí,
ho faig, ho estic fent
tots.
Bé...
Passes per tots, la culpa és molt present, sempre, no hi ets prou, no ho fas prou bé, no hi ha prou atenció, una cosa que ressona, evidentment, a totes les mares, això està clar. Jo al final intento bueno, intento no, jo l'estimo molt i intento ser-hi el màxim que puc, intento veure tots els recursos, tot el que puc donar-li i per mi doncs, és molt important avui estar-ne parlant aquí i poder-t'ho explicar. I dir-te que doncs, quan em truca la consellera jo li explico que tinc aquesta situació i que hi haurà dies que no hi podré ser i la consellera em diu, d'acord, ho farem igualment, vull que siguis la directora del Llull. O sigui, per mi, que els governs practiquin això, o sigui, que puguis ser un càrrec públic, però que determinat dia pleguis a les 5 per anar a recollir el teu fill a l'escola, i això hauria de passar, perdona, amb nens neurodivergents, i no, és molt important, i és una cosa a la qual jo estic molt agraïda, perquè jo, si no, li hauria d'haver dit, no puc fer-ho, i ella va insistir. I em va dir, sí, què necessites?
Clar, durant anys no hi havia dones fent aquestes feines perquè creien que s'havien de quedar a casa. Uh-huh. Perquè, a més, segurament tampoc estava preparada l'escola perquè aquestes criatures poguessin estar. I m'imagino que encara hi ha dificultats amb tot això. Però que és una decisió forta perquè implica jo vull ser la millor mare, però també vull ser la millor professional.
Sí, i alhora també vol ser la millor professional per tenir molta feina, per tenir molts diners i per poder pagar moltes coses que necessita el teu fill, que altres criatures no necessiten, no? Doncs recursos, teràpies que creus que l'ajudaran i aleshores aquí, doncs, has d'invertir molts diners i si els vols, has de treballar. Yeah. I si treballes, no estàs amb ell. I si no estàs amb ell, et sents culpable.
I tot això amb una separació pel mig, és a uh-huh. dir, amb tot el que implica...
Una relació molt cordial, sí. Una separació molt cordial, sí, vull dir, a més, els dos teníem molt clar que el principal era el nostre fill, ens entenem molt, però clar, és molt difícil, perquè clar, una separació també implica busca't un pis per que paguis tu sola, no? Hem començat el programa parlant de la situació
de pisos,
dels lloguers a Barcelona, jo no tinc diners de família, no tinc pisos, no... I és complicat, és molt complicat, clar, tot això ho complica, t'ho fa més difícil.
Com et comuniques amb el teu fill?
Aquesta és la part més dura per mi, perquè el meu fill parla molt poquet. O sigui, és un nen que va a l'escola ordinària i que té amics a l'escola. L'escola és meravellosa i les famílies també, però ell parla molt poc. Llavors, clar, jo em dedico a la comunicació. A mi m'encanta parlar, m'encanta estar amb gent, m'encanta relacionar-me, m'agrada molt anar als llocs, deixes d'anar a llocs perquè el teu fill s'ho passarà malament i no vols que ho passi malament, no li va bé la gent, no... I, clar, jo puc sortir de l'escola amb el Simó, agafar-lo de la mà, i fins que arribem a casa, si jo no parlo, és possible que ell l'únic que em demani és pa, aigua, no ho sé, potser formatge. Però amb frases, la frase més llarga que fa és de tres paraules, no? I això és duríssim. Jo no sé què fa a l'escola. No m'ha explicat mai què li fa mal, amb qui li agrada jugar... Què voldrà fer el cap de setmana?
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais
danser. Ara a mi em fa por pronunciar davant de la...
Què va, Montse?
De l'Anna Guitart, les Symphonies des Éclairs.
Meravellós.
He estat practicant tota la tarda davant del mirall. No. És aquesta cançó de Zao de Sagazan, aquesta Simfonia dels Éclairs, que també és aquella pasta genial.
Oh, que bons.
Aquells, els Éclairs, que són els palos de tota la vida, palo de nata, palo de... Jo quan ho vaig saber... Bé, ja ho sé, són diferents.
Són diferents, eh?
Sí, ja està.
A veure, Montse Virgili, no és el mateix un palo de nata que un éclair, per l'amor de Déu.
Bé, perquè l'éclair del menges a París, aquesta és la diferència.
Ara quin pa també. Ara sí. Aquí fan molts llocs, éclairs.
Sí. Ai, escolta, ets llèpula o no? T'agrada el dolç?
Soc més de forn de pa que de pastisseria.
D'acord.
Sí, però sí, sí, hi ha coses que... La xocolata m'agrada molt.
Ara, et trec aquesta cançó, perquè aquesta cançó m'importa a la Joada Vibra, també. Hem anat a fons parlant de temes que ens ocupen.
Sí.
Però on trobes la Joada Vibra? Perquè has de treballar molt. Estàs a l'Institut Ramon Llull. Ara hi ha molta feina, hi ha moltes coses a decidir. I l'Anna Guitar, quin és el seu moment de confort, que es diu ara? Que diuen els moderns?
Jo soc molt afortunada i tinc uns amics meravellosos. O sigui, per mi, la meva família i els meus amics. O sigui, jo quedar amb dues amigues per anar a aprendre alguna cosa, celebrar aniversaris. Jo cada any faig una festa pel meu aniversari, crec que celebrar l'aniversari sempre és una bona notícia, o sigui que a casa meva es celebrava tot, els sants, els aniversaris, he tret una bona nota, anem a celebrar-ho. Jo vinc d'aquí...
De celebrar-ho tot,
De celebrar-ho tot i de celebrar, perdona perquè quedarà molt cursi, però de celebrar la vida. A mi m'encanta la meva vida. M'agrada molt, molt. M'ho passo molt bé, em falten hores sempre per fer les coses. No ho sé, em considero una persona molt, molt afortunada,
la veritat. O sigui que t'hem d'imaginar amb amigues, amb amics, en aquests moments una mica de pau, podríem dir, oi?
Sí, sí, sí.
És el regal.
Intento buscar-ho, sí, 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 la veritat és que sí.
Temps per fer macramé i aquestes coses, no, eh?
No, macramé no. Mira, m'he proposat fer un cutre de 1.000 peces, crec que m'ho vaig proposar, me'l vaig comprar... Fa 5 anys, allà està, dins de la capsa.
Doncs escolta, no hem fet macramé en aquesta entrevista, però hem lligat alguns nusos.
Sí.
Moltes gràcies, Anna Guitar, felicitats i per molta feina i vaja, que tenim Anna Guitar per estona, perquè hi ha molta energia.
Moltes gràcies per convidar-me, Montse. Soc molt fan del programa, el trobo supernecessari, però és que a més, és necessari, però és que a més és que és un gust escoltar-lo. Moltes gràcies. He patit amb la selecció musical, perquè porta-li cançons a la Montse Virgili, saps? Vull dir, clar.
Ens ha encantat.
Gràcies.
Com jo ja ho dic, casem-nos, no esperem més. Amb els oients també ho fem, però a partir de dilluns no em truqueu aquest cap de setmana, que no m'aguanto. Bona nit. Ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage, traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. A la voreta del foc, com tots els dies de tardor. A la voreta del foc, la calor m'escalfa el cos. A la voreta del foc, cremo tots aquells records en què tu em somreies, jo et somreia i fèiem junts l'amor. A la voreta del foc, els dies es fan més curts. A la voreta del foc, il·lumino aquest racó. A la voreta del foc, tots aquests mesos d'estiu han quedat enrere i tot allò que fèiem ja no és viu. A la voreta del foc se m'acaben els llumins. A la voreta del foc tiro llenya d'aquests pins. A la voreta del foc puc seure tranquil·lament amb la consciència tranquil·la si t'esborro de la ment. A la voreta del foc ara fa massa calor. A la voreta del foc ja no hi llenço més carbó. A la voreta del foc ja no sento res per tu. Aquest temps pensant en tu ha estat perdut. Ahí lo lleváis.